Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995, el segle passat, va fundar Jordi Vendrell per posar context a la vida online, que deia ell, amb la seva presentació sempre. Així el continuem fent, ara des de VilaWeb, amb el mateix format, una tertúlia distesa, o que pretén ser distesa, amb els col·laboradors habituals. Avui l'Anna Boluda, ben retrobada, Anna.
Hola, bon dia.
Ha anat bé l'estiu?
Molt bé.
Lanzarote?
Sí.
L'Anna sempre està a Lanzarote, no sé com...
Sempre que puc m'escapi.
No sé com vius tan bé. El Martí Crespo, preparat com sempre per explicar-nos moltes coses sobre la setmana. Què tal, Martí?
Bon dia.
I avui tenim una convidada que em fa molta il·lusió tenir, perquè una de les coses fantàstiques d'internet, n'hi ha gent que encara això no ho entès, és que coneixes molta gent, i que realment coneixes gent molt sorprenent. I la Liz Castro és una persona, per a mi, sorprenent, perquè... vam començar a escriure'ns mails, no sé com va començar, ni recordo el primer, i resulta que té tota una història fascinant al darrere. Liz, com estàs?
Hola, bon dia. Estic nerviosa.
Tranquil·la, dona, això no és res.
Però molt contenta d'estar aquí.
Gràcies. Nosaltres també estem molt contents que estigués aquí. La Liz, entre altres coses, a part de que és una catalano-americana, o americano-catalana, series americano-catalana més aviat.
Home, soc d'Estats Units. Però tinc mig cor aquí també.
Bé, i parles català perfectament, per tant. Però a part d'això, penseu, només us diré una cosa que ja és definitiva. El seu llibre HTMLX, HTML i CSS, una guia visual ràpida, escrit en americà, en anglès, va vendre més d'un milió de còpies. Jo no he conegut a ningú que hagi venut un milió de còpies de res.
Home, és un llibre bueno, que vaig començar a fer-lo el 95. De fet, va ser una mica... bueno, em van fer una llista, és que jo vaig voler fer un llibre jo, i vaig dir, va, de què necessiteu un llibre? I em va fer tot una llista de Netscape, d'Illustrator, no sé què, i al final de la llista hi havia HTML, i jo no en sabia res. I vaig dir, no, jo vull fer aquest. I em van deixar fer. Jo no vaig estudiar-ho tot l'estiu i a l'octubre doncs, em vaig sortir amb aquest llibre. Tenia 176 pàgines, la primera edició, i bueno, de mica en mica va anar agafant públic i sent... bueno, sobretot s'utilitza molt a les universitats, als Estats Units. És un llibre de text. Ara ha crescut molt, ara té quasi 500 pàgines. Està a punt de... bueno, estic a punt de fer la setena edició i sí, s'ha venut molt, molt...
Doncs, imagineu-vos, amb ella, que a més es defineix com neorural, tecnològica neorural, i ara vos explicarem, amb ella, amb l'Anna, amb el Martí, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ja ho sabeu que si voleu saber més del programa, www.linternauta.cat, això és un podcast que s'emet cada dimarts, que apareix cada dimarts a les pàgines de VilaWeb i que evidentment us podeu subscriure, baixar-vos el, fer el que us dona la gana. El Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, i així Anna Boluda, Martí Crespo i Liz Castro. Liz, et fa res que comencem explicant part de la teva història, perquè és que és fascinant. Vivies a Barcelona, després te'n vas anar a Massachusetts,
sí.
La Commonwealth de Massachusetts, i vius al camp, en una granja, diguem-ho així.
Sí,
escrius llibres de tecnologia constantment. No hem dit,
constantment,
però...
no tant.
Bé, però no hem dit que està aquí, sobretot perquè acaba de treure un llibre sobre EPUB, sobre formats de llibres electrònics. Explica'ns alguna cosa. I a més te'n vas a un poble de 1.000 habitants que té una altra família catalana parlant.
Això és veritat. Això és veritat.
A la Commonwealth de Massachusetts.
Sí.
Tens un imant.
Algo així, no ho sé. Ens vam conèixer. Aviam, la granja. Sí, és una granja, és una pseudogranja, perquè sí, té un paller, té, bueno, tenim un parell de vaques, tenim un parell, quatre ovelles, és molt petit. Tenim gallines, normalment. Ara no n'hi ha, perquè no n'hi ha. però tampoc vivim de la granja, no som grangers realment parlant. Hi ha poca gent encara a la nostra zona que realment viuen de granger, sí que n'hi ha uns quants, però no gaires. És una zona bastant rural, el nostre poble té 1.800 habitants i els pobles de costat doncs, també, més o menys. Hi ha una universitat, bueno, de fet, 5 universitats importants a la zona, hi ha la de Massachusetts, hi ha Amherst, hi ha la Smith College, que és potser la més famosa, és una universitat de dones on va anar la... Bueno, no em recordo qui hi va anar, però és una zona bastant progressista, molta gent doncs, moderna i d'esquerres tendeixen a ser, i molt oberta. Hi ha moltes llibreries i molt... no ho sé, és un lloc molt agradable per viure. A més és molt verd.
Escolta, ens estàs fent una enveja de part.
Però bueno, no he explicat l'hivern.
A veure, on està el truco?
Aquí. Home, l'hivern... És que a mi m'agrada la neu, però sí, neva molt. A l'hivern tenim 2 pams de neu a terra, cada hivern. Pot anar a 40 sota 0 dels vostres, de Celsius, fàcilment. Però jo he passat més fred a Barcelona que no passa ja. És que ja estem acostumats a passar l'hivern amb neu. És com, jo vaig anar a Aiguabella aquest cap de setmana i hi havia un senyor que em deia sí, que neva fins aquí a les finestres i no sé què, i dic, però i us quedeu aïllats aquí? I diu, no, perquè tenim les màquines, treu neus, és així, com a casa nostra. Vull dir, la neu es treu enseguida i no quedes mai realment aïllat. No és com aquí a Barcelona, que vaig veure totes les fotos i estàveu a març,
sí,
o a febrer, no sé quan.
Important, sí.
Amb un pam de neu, amb 2 dits de neu ja es col·lapsa tot, eh?
Exacte. Però sí, fa molt de fred.
I això d'ahir és on traus el temps per escriure, però, escolta, escriptora de llibres de tecnologia, és a dir, tots els teus llibres són aquest de què parlem avui, es diu l'EPUB directe al gra, creant e-books per a l'Apple, iPad i altres i readers. Has escrit sobre XML, sobre XHTML, sobre CSS, sobre com publicar un blog amb Blogger. És a dir, tu fas llibres de temes de tecnologia.
Sí, home, vaig començar aquí, de fet,
ah, sí?
A Barcelona. Vaig venir aquí el 1987, el segon dia d'estar aquí, vaig trobar una feina en una empresa d'historiadora d'Apple, per casualitat. Volien una traductora perquè ells volien comercialitzar un programa als Estats Units, i llavors jo vaig començar fent de traduccions a l'anglès del seu programa. Treballaven tots amb Mac, i jo tenia un nòvio que tenia un Mac, i llavors m'encaixava tot, i va ser genial. A més, el primer dia em diuen, tu parles català? I dic, sí, perquè ho havia estudiat a Califòrnia amb un professor brasileny, portuguès.
Para.
Para.
Tu havies estudiat català a Califòrnia amb un professor...
Brasileny.
Brasileny?
Sí, és cert.
Xiqueta, tu tens...
També, jo l'altre dia estàvem netejant la casa per venir aquí, perquè hem llogat la nostra casa.
Sí, ara esteu vivint un any a Barcelona.
Ara estem a Barcelona un any, perquè els nens estiguin aquí, aprenguin bé el català, i també, tot s'ha de dir, ens agrada a mi, el meu marit està aquí. Però estava repassant tots els papers, intentant netejar la casa, i vaig trobar el fulleto de la Universitat Catalana d'Estiu del 85 o 86, i tu hi vas estar, Vicent.
Sí.
Jo també hi vaig estar.
De tota manera, amb l'Alice ens vam conèixer a través dels correus, perquè és una dona que fa no sé quants blogs, no sé si tu ja has perdut el compte.
No ho sé, faig molts blogs, és que m'agrada molt escriure.
A la pàgina www.internauta.cat posarem un llistat de com accedir al material que ella publica, als seus blogs, etc. Fas molts blogs, un, per cert, molt divertit ara mateix, sobre la teva estada a Barcelona, que expliques que la primera nit que vau arribar a Gràcia eren festes de Gràcia i gairebé no vau poder ni entrar al pis.
Hi havia,
però teniu una orquestra a la porta.
A la porta, directament a la porta.
Cosa que els teus fills neorurals de la granja de Massachusetts espera que apreciaren amb el seu exacte...
I tant.
Amb el seu exacte valor. I ara, sobretot, t'havien convidat per al tema que és de l'EPUB. EPUB, jo no sé com s'ha de dir això, Martí.
EPUB?
EPUB.
Així és com ho dic jo. EPUB.
EPUB.
És a dir, aquests formats de publicació electrònica de llibres. Per tant, abans d'entrar a que ens expliquem les coses d'això, escoltarem l'informe que em fa el Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, avui tenim l'Elisabet Castro, que jo crec que és polifacètica, ens ha demostrat. Jo crec que ens explicarà moltes coses, però també ha vingut doncs, una mica a presentar el seu llibre sobre l'IPAP aquest. Estem parlant d'una nova paraula del món de la tecnologia i digital, una paraula bé, doncs que de fet és l'abreviació de publicació electrònica, IPAP, que va començar a sonar el setembre del 2007, o sonar força, diguem-ne, quan la International Digital Publishing Forum, no sé si ho he dit gaire bé, un gran grup d'editors de llibres electrònics mundial, el va adoptar com a format estàndard oficial dels seus llibres electrònics. Hi havia un mercat creixent doncs, d'això, dels llibres electrònics, i calia, o la indústria com a mínim va veure doncs, que calia un estàndard de codi obert, multiplataforma, és a dir, que es pugui utilitzar doncs, amb mòbils, amb lectors i readers, vaja, amb ordinadors, amb portàtils, doncs per tot aquest nou món del mercat del llibre digital. Actualment, l'IPAP és el format més estès, gràcies doncs, això, doncs, al suport diguem-ne, de tot aquest gran grup d'editors que l'han adoptat, però també, jo crec, doncs, gràcies també doncs, a dues grans empreses del món tecnològic, com són Google i Apple, que hi han fet també la seva aposta. Google el va incloure juntament amb el PDF doncs, en el seu immens banc de dades de llibres digitalitzats, i Apple, doncs, amb el seu nou tablet, amb l'iPad, doncs, també l'ha adoptat doncs, com un dels formats per llegir els iBooks. Bé, l'EPUB doncs, té tot això al darrere, però també hi ha alguns núvols, que potser en parlarem doncs, amb la Liz doncs, avui, a l'horitzó. El primer potser és que és un format una mica limitat, o sigui, sembla que funciona molt bé doncs, per text pur, és a dir, doncs, jo que sé, un llibre tipus novel·la, però potser no tant doncs, per incloure multimèdia, això ja ho matisarem potser, i d'una altra banda, un dels hàndicaps que presenta ara mateix, no per culpa seva, és que Amazon, la llibreria digital per excel·lència i la que té ara mateix doncs, el volum més gran de llibres digitalitzats, doncs, no l'admet en el seu catàleg i tampoc en el seu aparell o lector de llibres electrònics, que és el Kindle, que és el més venut del món. Llavors, una mica són els dos, potser els dos elements que posen una certa incògnita doncs, a quin serà el futur de l'IPAP. No?
Jo diria que hi ha una tercera incògnita, que és la protecció contra còpies, el DRM, que ara mateix l'IPAP molt sovint va amb el DRM d'Adobe, és com funciona, per exemple, el Sony e-reader i el lector també de la llibreria dels Estats Units Barnes & Noble, i també altres. Em sembla que els de per aquí, per exemple, crec que he vist ja llibres a Libranda i per allà que també van protegits amb el DRM d'Adobe, però hi ha d'altres tipus de protecció que no són compatibles. I no estic molt al tanto de quins són compatibles amb quins, però és un altre problema.
Jo també, diguem, l'EPUB és l'estàndard ara mateix, perquè a vegades quan algú, és a dir, quan algun editor es planteja jo ara vull fer un llibre electrònic, hi havia una alternativa que era el PDF, que sembla que és insuficient, que no dona permès, que està bé per passar-se documents però que no dona permès, hi ha l'EPUB, n'hi ha un...
I el del Kindle, que és el Mobi.
El Mobi, molt
poc. Aviam, el problema amb el PDF és que no reflueix el text. Sí. Llavors, si tu tens una pàgina gran i vols veure a l'iPhone, doncs és molt difícil, perquè has d'anar mirant cada tros per cada tros. O si no...
No s'adapta a la pantalla, diguem.
No s'adapta a la pantalla, exacte. El EPUB i el Mobi Packet estan tots dos basats en XHTML, i llavors es reflueix el text exactament com una pàgina web segons el tamany de pantalla que tinguis i segons el tamany del text que vulguis tenir, que tots dos són importants. És l'estàndard. És difícil saber-ho, ara mateix està molt en joc la qüestió. Amazon està molt fort, que són els grans que fan llibres en format de Mobi. tenen un sistema molt fàcil d'agafar llibres. Vull dir, tu compres un llibre i es posa directament al teu Kindle. No has de fer res, és molt fàcil pels meus pares, pels meus... You know, per gent que no està tan ensinistrada en fer servir l'ordinador, va molt bé. En canvi, no sé si heu intentat comprar algun llibre amb el DRM d'Adobe, però és un pal, has de tenir un compte d'Adobe. Has de, com es diu, verificar tant el dispositiu com el teu compte en l'ordinador, has de traspassar les coses en un ordre específic, és complicadet. Ja, però encara les editorials no tenen prou confiança per no utilitzar el DRM, que jo penso que és un rotllo.
A part del problema del DRM i tot això, les editorials no trobes que són molt conservadores?
Sí, total, estan super espantats. Estan molt espantats. És que el mercat està canviant a minuts. I si no fan res, ho perdran. No perdran l'oportunitat, que és molt gran ara. És que la gent vol llegir. Tothom diu, oh, la gent no llegeix. No, jo crec que la gent llegeix més ara que mai. Igual no llegim en paper tot el dia, igual no llegim els diaris impresos, però llegim, jo llegeixo constantment. I no, la veritat és que no estic llegint llibres ara mateix. Llegeixo al Twitter, altres coses, informació. Sí, crec que els editorials haurien de posar-se i no tenir por, anar a llançar-se. Hi ha molt mercat aquí, hi ha molta cosa per fer, jo tinc moltes idees.
Però suposo que el pànic és a les còpies pirata, clar.
Sí, jo crec que és un pànic, és una paraula molt bona, molt adequada, perquè no ho crec. Jo no crec que la pirateria sigui tan un problema com ells pensen. Hi ha una editorial als Estats Units que es diu O'Reilly, que venen tots els seus llibres, ho deus conèixer, tots els seus llibres electrònics es venen sense protecció. A més, venen, quan tu compres la versió electrònica, tens 5 versions, el EPUB, el Mobi, el PDF i Daisy, no sé quins més, perquè tu puguis llegir-ho en el dispositiu que vulguis, pots llegir-ho a l'ordinador, t'ho faciliten. I això per mi és la resposta a la pirateria. Si és més fàcil comprar-lo amb ells, perquè tens totes les versions i no has de preocupar-te pels virus, i no soc molt pirata, jo no en sé, però sé que pots fer-ho més fàcil que això, pots fer-ho més agradable i jo crec que aquesta és la solució.
Passa que obliga a canviar el concepte de mercat. I ahí és on tothom s'esvera, no? Perquè, clar, el model de mercat que han representat no només les editorials, les llibreries, les distribuïdores, etcètera, clar, els formats com aquests, els tablets, els iPads, els readers, els Kindle, al final el que fan és trencar aquest forma de mercat.
Total, no, està canviant d'una manera bestial. A més, està canviant les relacions entre totes les diferents persones que hi estan treballant. Hi havia fa un parell de mesos un tio a Anglaterra, Andrew Wiley, que va contactar amb uns autors bastant famosos i els seus hereus, i va dir, doncs, nosaltres, tu tens els drets electrònics, anem a vendre'ls a Amazon, i va fer un tracte directe amb Amazon, exclusiu, de vendre els llibres allà. I la gent es va posar, el Random House estava molt enfadat. I ara no sé exactament com ha quedat, però es va aixecar molt tot. I llavors hi ha aquesta qüestió, l'editorial és necessària? No s'estranya que s'espantin.
Amazon és fantàstic, amb Amazon tu pots vendre-li el teu llibre o el teu documental o el que tu vulguis directament.
Tu ho pots fer, no, això?
Jo tinc un documental que la gent als Estats Units, només als Estats Units, pot descarregar-se per $5.
A Amazon?
A Amazon. Aleshores jo ni tinc un distribuïdor, ni tinc un intermediari, ningú es queda diners. A Amazon es queda dels 5, en sembla que se'n queda un i mig, però és fantàstic. Perquè jo he tractat directament amb ells. Aleshores, jo crec que aquest és la gran por que tenen les editorials. Ja no les necessitem.
És que Apple fa el mateix. Pots publicar els teus propis llibres a Apple pel mateix tracte, un 30% agafen.
De fet, amb el llibre que has portat avui, diguem-ne, aquest de l'EPUB...
Que l'ha portat en paper, però electrònic,
Sí.
De fet, aquí expliques com pots fer el teu llibre, no? O sigui, amb quines eines i com el pots diguem, publicar gairebé tu mateix, no?
Exacte.
Editar i publicar gairebé.
És que és una de les coses més xules de l'EPUB, és que estan basat en XHTML, ho pots fer amb res de diners, pots fer-ho amb un editor de text, tot. És difícil, és una mica pal, perquè, bueno, és el més pal que era escriure pàgines web fa ara, sí, què, 15 anys. Però el genial és que no necessites tot un editorial de regla.
Una persona que vulgui fer un llibre electrònic, per exemple, tu què li aconsellaries? Com que agafara un Word? Que agafara
clar,
un...
és depèn. Jo he intentat escriure el llibre pensant en com aprofitar les obres i les eines que ja té la persona. Llavors, si la persona té Word i és còmode treballant en Word, doncs explico com aprofitar els arxius de Word. Jo prefereixo InDesign, perquè és el programa que jo faig servir. Jo no sé quant val aquí, però a casa val 700 dòlars, és car.
Aquí van, sí, 1.200 euros, vaig mirar la setmana passada.
Que
dur! Sí, fa mal.
Però clar, per un editorial que ja té tota la seva... tot el seu catàleg en InDesign, pots aprofitar i pots exportar EPUB. No ho fa directe, hi ha dos capítols ben bé sobre com treure l'EPUB d'InDesign. Però fa, jo crec que és l'eina millor.
Però diguem que espavilant-te una miqueta amb les eines que ja tens, perquè ara, per exemple, el Pages també ha tret la possibilitat d'exportar en EPUB, i això serà una tendència.
Jo crec que sí.
Suposa que amb el pas del temps qualsevol processador de textos te dirà, vols exportar-ho en PDF, no sé què, tal, en EPUB, o en...
És que ara mateix
que s'incorporarà com un això, no?
Si volguessis amb el text edit pots fer un EPUB. És possible, pots fer-ho amb les eines que venen directament amb el Mac o amb el PC, no importa. Només són documents de text, bueno, imatges si en tens, i llavors hi ha un sistema d'empaquetar els arxius, de fet és un zip més o menys normal i corrent amb l'extensió d'EPUB. No té cap més truco.
El Martí apuntava abans com un dels problemes l'escassa possibilitat d'afegir arxius multimèdia.
Bueno, sí i no. De fet, una de les raons perquè vaig voler fer aquest llibre és perquè vaig veure l'iPad i em vaig quedar, com tothom, impressionadíssima de què es podia fer. I sí que es pot fer llibres en multimèdia, sí que es poden incloure ara vídeos i àudio, PDFs fins i tot, però està molt al principi. I és cert també que encara no està inclòs amb l'especificació de l'EPUB. Però això està al caure. Potser d'aquí un mes o dos han de sortir amb la nova versió d'EPUB que tindrà, que, bueno, que reglamentarà la inclusió d'aquestes coses. Però ara mateix, per exemple, si vols publicar un llibre amb l'iBook Store d'Apple, doncs sí que pots incloure tant vídeos com àudio.
Qualsevol persona pot publicar un llibre en l'iBook?
A l'iBook Store? Bueno,
una cosa és fabricar-lo,
yeah,
l'altra és publicar-lo. Amazon sembla que sí que és molt obert, que Amazon...
Sí, bueno, hi ha una mica de complicació, et demana un compte que siguis, sí, americà, sí, o tinguis un compte allà, coses d'aquestes, però és... ho aconsegueixes fer.
Sí, per estar a l'iBook Store hi ha una sèrie de coses. Un, has de tenir un Mac. És el programa per pujar a l'arxiu. Només funciona amb el
passen,
Mac.
Com es passen?
Déu-n'hi-do.
Com es passen? Bé.
Què més? Has de tenir un número d'identificació d'impostos d'Estats Units. Uh-huh. Perquè això és el més dur.
Però hi ha empreses que t'ho fan.
Això és cert.
Si tu no ets americà...
Sí,
no,
jo he vist algunes webs d'aquestes que te publiquen llibres, ISO i algunes coses d'aquestes que te donen la possibilitat de que tu simplement puges l'arxiu i ells ja s'encarreguen de comercialitzar i tota aquesta història.
Clar, l'altre requisit difícil, si vols fer-ho tu sol, és, bueno, difícil, és tenir un ISBN, que és el número d'identificació que ha de tenir tot llibre en tot el món.
La matrícula aquella que...
Exacte. I aquí, bueno, a Europa en general, crec que els ISBNs es poden aconseguir gratuïtament, si ets editorial, potser, o no ho sé exactament com s'ha de... No em recordo, abans ho feia. Estats Units valen 125 dòlars cadascun.
Cada llibre?
Cada
llibre.
Bueno, això és si compres un. Si compres 10, em sembla que són 25 dòlars cada un.
Clar, va pes.
Sí, però és que fa molta ràbia. Perquè no fan res amb aquests números.
Això és l'internauta, estem així parlant amb Lis Castro, també amb Anna Boluda i amb Martí Crespo sobre l'EPUB, jo encara no trobo la manera de dir-ho, EPUB, Epa, publicació electrònica, vaja, i anem a escoltar què diuen la gent pel Twitter.
A Twitter diuen...
Hi ha algunes preguntes, Liz, que han arribat pel Twitter per tu. No sé si totes les podràs contestar perquè la gent és molt ambiciosa en la pregunta, no? Però n'hi ha una, el Xavier Clotet, que diu que és, està fora de tot dubte, que és significativament menys costós produir un llibre digital i que si tens alguna explicació de per què aleshores ens el venen al mateix preu que el llibre de paper.
Però és, no és tan clar que sigui significativament menys costós.
També no has de tallar arbres, processar la pasta, enviar camions, obrir la llum de la llibreria...
Impressió, distribució, és, no existeix, no? Bueno, distribució sí que existeix, que ja ha d'haver-hi un control d'on estan les coses i qui els té i qui els...
Sí, però no és comparable.
L'impressió no és comparable. Però l'edició en si, les persones, la persona que ho escriu, les persones que ho corregeixen, el màrqueting i tota la promoció i tota aquesta part és igual o més. I també la part de doncs, fer la infraestructura de vendre'l i de tenir la pàgina web de suport, etc, etc, també existeix. Això són costos que a vegades la gent no es veu, que no veuen.
Per tant, tu no estàs d'acord. Tu creus que el cost d'un llibre digital i un llibre de paper,
home,
malgrat les diferències...
Crec que és important tenir en compte que no és, oh, és tan més barat perquè tu tens un arxiu, pots copiar-lo 50.000 vegades i ens estan intentant estafar, no ho sé. Crec que, vull dir, pot ser com a autora, perquè jo passo moltes hores escrivint i repassant i fent recerca i mirant, vull dir, això té un cost.
Sí,
té un cost igual en paper com en bits.
Evident. En Marroca, en setmana, si podem explicar quins e-readers hi ha al mercat i quines són les grans diferències. Les grans marques, ja les hem dit, serien el Kindle d'Amazon.
El Kindle d'Amazon? És que clar, aquí...
Que sí, és difícil de comprar, no?
Menys difícil ara.
Ara menys difícil?
Sí, bueno, ara han tret dos models nous que són molt més barats que els altres, que als Estats Units els estan dient Kindle 3, però Amazon no els diu així.
Amb una propaganda molt divertida contra l'iPad.
És cert, és veritat. Baixa a la piscina. Però crec que és poc extès aquí. Vull dir, crec que sí que n'hi ha, però no gaires. També hi ha lectors de Sony, els e-readers de Sony que accepten EPUB, però no sé els preus ni res, no? La veritat és que no estic molt al tanto de quins són els lectors, igual vosaltres sabeu més que això.
N'hi havia algun que va fer un cert soroll en el seu moment, que era el Lector, que es venia com un lector català, etc, però que al final era només un aparell xinès amb una etiqueta en català i para de comptar, i que jo crec que a hores d'ara ja pràcticament ningú el té. I després hi hauria el gran canvi, que significa l'iPad.
Sí, clar, evidentment. L'iPad amb l'iBooks, que és un lector doncs, que primer té color i pot tenir multimèdia i accepta l'iPad. De fet, només accepta l'iPad, és l'únic format que... bueno, l'iPad i el PDF. Però...
Que per cert, una cosa que poca gent és conscient és que l'iPhone... que sí que està molt més estesa que així, n'hi ha molta més gent que té iPhone, també té la tenda d'e-books.
Sí.
Tu també pots llegir en l'iPhone els llibres, tot i una mica la xicoteta de la pantalla, però vaja.
És cert, em sembla que és només amb la nova versió del software,
4,
que sigui amb el 4.
Sí.
Però és cert, i a més s'actualitza, per exemple, si tu estàs llegint un llibre amb l'iPad, i llavors vas al metro i vols continuar llegint amb l'iPhone, doncs pots...
Se sincronitza.
Crec que se sincronitza. I, bueno, jo, per mi és molt còmode llegir en els dos. Té la... Perdó.
No, no, ara que parlaves de l'iPad, clar, hi ha una mica també el debat aquest, no? Vull dir, l'iPad serveix per llegir llibres, però, diguem-ne, té la pantalla retroil·luminada i els e-readers en general doncs, són de tinta electrònica.
Clar, això és la gran diferència.
El tema aquest del cansament de la vista... Tu...
L'anunci que el Kindle ha tret, i que és fàcil de trobar a YouTube, i posarem l'enllaç també a la web de l'internauta, que Kindle ha tret burlant-se de l'iPad, que és una senyora en una piscina amb el Kindle i un senyor amb l'iPad i en fi, no ho explico perquè té gràcia a veure'l, incideix en aquest factor, no? En el fet que la pantalla retroalimentada és una diferència...
Sí, sí, suposo que sí. No ho sé, jo per mi l'iPad té certs avantatges. Primer, a mi m'agrada que tingui llum. M'agrada poder llegir a la foscor i no haver de tenir un llum al costat o penjat o molt brillant o llegir al llit sota les mantes i jo el trobo bastant còmode. I no ho sé, us cansa els ulls? Vull dir, estem tots davant de l'ordinador tot el dia, ara,
no? Diuen que pels lectors que porten moltes hores llegint és millor sense llum. Diuen.
Però jo personalment no ho he trobat això. Vull dir, no ho sé si això és anecdòtic, si han fet estudis de veritat. La veritat és que no ho sé. És una cosa que parla molt. Sí. Però...
No ho sé, però en realitat jo em passo 8 o 9 o 10 hores al dia davant d'una pantalla en llum.
Clar.
Llegint, no en a carerina, però sí diaris, webs, tal, tal. No sé fins a quin punt, si la fixació de la vista en una pàgina tota de lletres és diferent o alguna cosa així, però si tinc els ulls malament estic ja de la resta d'hores del dia. No em vindrà de llegir una estona més.
Exacte.
Una última cosa que ens arriba pel Twitter, el Ximo Baello fa una pregunta que s'escapa a la discussió concreta que estem tenint, però jo crec que és interessant sentir el punt de vista també com a escriptora de l'Alice Castro, que diu: els escriptors 2.0 ja hi són o estan per venir? Imagina què vol dir l'escriptor que ja es planteja l'obra en un format diferent.
Crec que hi ha gent que hi està treballant, els llibres, com els hi diuen, trans, no sé què... no estic molt al tanto d'això tampoc. Hi ha gent que està treballant amb això, que estan fent... Bueno, vaig sentir, potser a l'internauta, no? Hi havia una gent que teníeu que feien una espècie de llibre amb Twitter. I això em sembla més
sí,
com
no, a... feien la temporada passada amb una gent que feia una tertúlia literària.
A una tertúlia, però no era crear
l'obra.
Sí,
però proposaven com que era una obra que era variacions d'un mateix tema en una pàgina, que la gent hi afegís versions.
Que era el llibre aquell del...
El xocolata...
Josep Lluís, l'escriptor de Perpinyà. Ara m'ataca Joan Lluís Lluís. Que té aquell llibre que són la mateixa història contada...
Sí, les 127.
No sé, això, sí, sí, però posàvem fer una versió a Twitter, diguéssim.
El que sí que fa els autors molt, jo inclosa, és utilitzar les xarxes socials per promocionar el llibre. Si abans depenia molt de l'editorial per fer-nos la feina de promocionar el llibre i fer que la gent sapigués de què anava i això, doncs ara estem tots a Twitter. Hi ha una comunitat impressionant de gent tant de producció de llibres electrònics que té uns segles que no valdrà la pena que... més difícil teclejar-lo, però que hauríem d'apuntar-lo. I a més a més hi ha també d'editorials, d'autors, de gent que s'ajuden mútuament, encara que estiguin escrivint sols a casa seva, doncs estan parlant entre si i donant suport. I
això formaria part ja, diguem, de l'escriptor 2.0, aquesta vessant social, no?
Sí, l'obra en si potser no és col·laborativa, però la feina potser sí, de certa manera, perquè s'ajuden, ens ajudem.
De fet, en el teu llibre una de les coses que m'ha sobtat just obrir-lo és justament a l'apartat dels agraïments, que dones les gràcies a tota la gent del grup, del hashtag...
Sí, aquest fatal, aquest, és horrible.
De Twitter.
Vale, no? Dir-lo, el hashtag.
Vale, és que, mira,
va de e-production, és producció electrònica i és e P de París, R de Roma, D de Dinamarca, C de Catalunya, T de Tarragona i N de...
Noruega.
Això.
Això és un hashtag en el qual us trobeu gent que feu...
llibres electrònics. Hi ha molta gent amb molt coneixement. És un lloc genial. Jo he après moltes coses. Hi ha aquesta... aquest ambient d'ajudar-se mútuament. Fas una pregunta i la gent te respon en seguida. Hi ha molta gent que ja hi estan treballant de veritat. És que jo sóc molt teòrica, he fet llibres, però no faig llibres, bueno, menys el meu, per vendre. I ells realment estan treballant en editorial, sobretot, bueno, no és veritat, anava a dir sobretot als Estats Units, però no és cert, perquè hi ha molta gent holandesa, hi ha suecs, hi ha italians, hi ha bastants de per aquí, hi ha gent per tot arreu. És molt interessant com ve informació de tots els costats.
Jo tinc una pregunta sobre el format que estàvem explicant, això de l'IPA. I l'altre format,
Mobile Pocket, es diu?
El d'Amazon. Com de fàcil és canviar d'un format a l'altre? Perquè en vídeo va haver una temporada que era així, els punts A eren difícils de veure en segons quin programa tal, tal, i ara hi ha conversors de tot a tot.
Sí, hi ha conversors, és molt fàcil. Hi ha l'Amazon mateix té un programa, Kindle Gen, em sembla que es diu, que converteix d'EPUB a Mobi.
O sigui, que algú pot fer el seu llibre en EPUB i després, si vol vendre a Amazon, el pot convertir sense massa complicació.
Exacte, i aquest és l'ordre preferent, perquè l'EPUB té més possibilitats, de fet, que el Mobi. És millor fer la versió, diguem-ne, més elaborada amb EPUB i llavors convertir-lo a Mobi.
Per això vol dir que la versió en Mobi perd algunes funcionalitats.
Sí. Sí.
Bueno, o sigui, has d'estar alerta a revisar-la perquè algunes coses igual no quadren.
De certa manera és com les guerres dels browsers dels anys 90, quan havies de fer una pàgina per Netscape, havies de fer la pàgina per Explorer...
Sí, ho recordo, no m'ho recordo.
Sí, no, és horrible, doncs el mateix. Però clar, perquè tenim ara lectors que són blanc i negre, tenim lectors que medeixen... Bueno, no sabré dir-ho amb centímetres, però ja, hi ha de grans i de petits. Això. Ja. Hi ha que tenen color, hi ha que tenen àudio i vídeo, i hi ha que no. Llavors has de fer el llibre perquè funcioni amb tots. I amb el, ja que està basat en XHTML i CSS, doncs pots fer-ho, pots fer que funcioni amb tots.
De quin futur li queda el PDF?
Home, PDF té avantatges també. Si, per exemple... si vols fer un formulari, si tens una cosa que ha de tenir un format específic, un fulleto, un formulari, una cosa que és més important la presentació que no pas el contingut, diguem-ne, el text, doncs pot ser més adient fer servir un PDF. Tinc un llibre, tinc una obsessió amb l'iPhoto, amb l'iPhoto, no sé com ho dieu, de documentar les maquetacions possibles que puguis fer, perquè si segons el tipus de foto que tu fas servir, doncs surt una altra possible compaginació. Llavors ho he documentat d'una manera obsessiva. Hi ha una pàgina web. I de fet vaig fer un PDF per ensenyar-los tots, i no funcionaria amb EPUB, perquè...
Es desmuntaria, no?
Es desmuntaria.
Sí, com que la lletra flueix i tal, es desmuntaria.
Exacte. Però un llibre que sigui sobretot text, doncs va molt bé, i un llibre que tingui imatges com el meu, el d'EPUB, hi ha una versió EPUB del meu llibre EPUB, i funciona perfectament bé.
Hi ha una versió EPUB del meu llibre EPUB.
Sí, és...
I mira, per cert, això de la versió EPUB, que
sí.
Em vas explicar, a veure si és així, que tu vas pactar amb l'editorial, perquè tu això ho publiques amb una... Tu això, clar, havent venut un milió de llibres, no tens problema tu de buscar editorial. Diguem, amb una de les editorials més prestigioses de temes d'aquests públics normalment, però que tu en aquest cas vas gestionar, tinc entès, que l'edició en paper la fan ells, però l'edició electrònica te la quedes tu?
Bueno, vaig demanar poder vendre la versió electrònica en la meva pàgina web.
Ah, val. O sigui, la versió electrònica també és d'ells?
També la venen, però la vaig fer jo, perquè bueno, part del que jo volia era tenir control complet sobre la versió EPUB del meu llibre EPUB, perquè ja que parla de com fer un llibre, ha de ser un exemple de si mateix. I de fet la gent compra la versió EPUB per desmuntar-lo i mirar a la part de dins. No està protegit contra còpia, perquè no hi crec. I llavors pots obrir-lo i mirar el codi, tot el codi que jo he fet servir per que surti de la manera com surt. I llavors vaig demanar a la meva editorial, Pitchpet Press, que és una editorial molt bona de llibres d'autoedició, que m'he donat aquest matí que capta un nou significat avui en dia. Vaig demanar-los aquest dret de poder vendre la versió electrònica jo. I ha estat molt interessant, perquè jo pensava, bueno, no sabia que com aniria. Ha anat molt bé, però la meitat de les ventes aproximadament han estat de gent de fora dels Estats Units, de llocs molt llunyans, bueno, per mi almenys, de Sud-àfrica, d'Austràlia, de Nova Zelanda, per tota Europa, de Rússia, de ja, Nigèria fins i tot, em sembla que ha venut uns quants. I això jo crec que és, ho trobo superinteressant. I jo em recordo quan vivia aquí a Barcelona i fins i tot ara, que quan volia tenir un llibre, doncs havia... era molt difícil. Encara que m'enviessin el llibre des de casa, és que trigava mesos en venir. És que...
això era la prehistòria.
Potser sí.
Nosaltres,
potser sí.
Nosaltres no en som conscients, eh? Hem canviat tot això de tot el que és la distribució de cultura i comunicació. Jo em vaig trobar, aquest estiu vaig anar a una escola que vaig demanar als xiquets si usaven correu electrònic i em van dir que no perquè era massa lent.
Clar.
Bé, escolta, rieu però el món va així, rieu però el món va així, perquè tant tots en Twitter i en això, el Messenger i no sé què. Clar, a mi em va entrar la sensació de dir, aneu a correus a posar-se gells, que sabreu el que és lent, no? Perquè clar, del 90 pocs cap a sí, la revolució és espectacular, no? I el que està arribant ara, clar. Home. El món de la música ja ho ha viscut, però clarament el món de la distribució de diaris, revistes, no n'hem parlat, però evidentment això està al caure també allà, i de llibres està completament revolucionat ara.
Una cosa que no hem parlat, que té l'IPAM, que és molt interessant, és que ara, aquí no sé si està funcionant encara, però als Estats Units pots anar a la biblioteca, bueno, pots anar a la biblioteca des de casa i
la biblioteca pública.
La biblioteca pública, i pots agafar llibres de biblioteca i llegir-los a l'iPad, al Nook, per exemple, de Barnes & Noble, es pot fer.
Aquí s'està fent en algunes biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques que donen el lector.
Et donen el lector.
De moment, ho fan de manera experimental i tenen un catàleg de llibres, però et fan anar allà físicament de moment, suposo que per controlar que no t'escapes amb el lector i no el tornen a veure mai més, per canviar, diguem, els que li poses a dins. Sé que va començar fa uns mesos, no sé com està funcionant.
És que hi ha una part que jo penso que també s'haurà de refer, és a dir, refer el treball de l'escriptor, de l'editorial, de la distribució, però el treball de les llibreries i de les biblioteques, això és un món que va a canviar també radicalment. A dir, o busquen una altra manera de fer les coses o el seu futur és escàs.
Home, jo crec que les llibreries continuaran existint.
De fer això, que dius però, tu. De...
Sí, i han de continuar treballant en el de recomanar llibres. Ells tenen molta informació i molt coneixement del sector i llavors han de potenciar aquesta cosa, aquest avantatge que tenen. O sigui, és difícil trobar un llibre a vegades perquè no saps quin és, no saps quin és el bo, no saps, o sigui, no pots comprar-los tots. Llavors, si hi ha algú amb qui...
I fa més de prescriptor, que t'explica.
Fent experts, no? Això. Aprofita el seu...
I jo crec que a les llibreries els hi queda també un punt diferencial, que és de la mateixa manera que no és el mateix descarregar-te una pel·lícula i veure-la en l'ordinador de casa que anar al cinema... Doncs segons quin llibre, jo crec que continua sent agradable poder-lo tenir en paper, que pesi, estar al sofà ben escarxofat i tocar el paper.
Sí, ahir n'hi ha una dimensió cultural que és... El llibre és el millor portàtil que es va inventar fa molts anys, que funciona.
Jo crec que durant, almenys, les generacions que encara els hem conegut en paper de manera primordial, això continuarà sent els xiquets que ja no gasten correu electrònic perquè és lent, igual els llibres els sembla que és una cosa estranya perquè has de passar la pàgina amb la mà i no amb un sol dit.
Bé, amb l'iPad fas com un pas... La metàfora la tenen molt ben treballada.
Els llibres en paper també tenen un altre avantatge, que serveixen com a regal. Els llibres electrònics, doncs, queda una mica estrany, no? I és difícil donar un llibre electrònic com a regal.
Home, podem acabar amb un altre anunci que també el posarem a la pàgina, el Newsday, em sembla que és... Ha fet un anunci burlant-se del New York Times, una miqueta per la seva obsessió per l'iPad, en el qual una persona que està llegint un llibre li passa una mosca per davant i fins aquí pugui llegir, que deien abans. Mireu l'anunci perquè realment té molta gràcia.
I Apple acaba de demanar que retiren l'anunci.
De debò?
Això ho he vist aquest matí.
Sí. Jo també ho he vist aquest matí.
Cada vegada va pitjor, això d'Apple.
Perquè la imatge que dona no acaba de ser la que l'empresa vol.
Comencen a posar-me molt nerviós. Bé, això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Liz Castro, ha estat un enorme plaer tenir-te. Sí, estem molt contents que estigues així. T'haurem d'aprofitar algun altre dia. Doncs... Abans que te'n vagis de Barcelona, t'haurem d'aprofitar algun altre dia.
Moltes gràcies. Faria molta gràcia tornar.
Els oients del podcast de l'Internauta, ja sabeu, a la pàgina web de l'Internauta, www.linternauta.cat, trobareu enllaços, tota la documentació que sigui necessària per poder conèixer millor la Liz i el seu treball i poder comprar el seu llibre. EPAF, anant directe al gra, seria la traducció, Podríem traduir-lo al català algun dia.
Jo tinc els drets de català. Jo tinc...
Doncs mira,
sí, igual... M'agradaria molt fer-ho.
Doncs igual un dia ho fem. Els oients podeu, des de la pàgina web de l'internauta, tindre accés a tota aquesta documentació. Lis, de debò, moltes gràcies per haver vingut. Estem molt contents que estigués així amb nosaltres. Martí Crespo, ens veurem la setmana que ve de nou.
Això.
I Anna Boluda, ens veurem quan toque. De
fins
nou.
La propera.
Fins la propera. Ja ho sabeu, l'internauta, cada dimarts a la nit, així a VilaWeb.
L'internauta. El fem perquè podem.